Sense distància. Espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Són les 6. Us donem la benvinguda, amics i amigues. El dia del seminari, amb el lema «Senyor, envieu-nos pastors», arriba aquest any marcat pel desig que aquests centres de formació, per als qui es preparen per ser sacerdots, siguin veritablement el cor de cada diòcesi, de cada església local, un patrimoni de tots els creients, de tots els batejats i també, d'alguna manera, de la societat. Aquesta jornada de sensibilització i pregària està pensada perquè les vocacions al sacerdoci es desvetllin des de les famílies, les parròquies i moltes altres entitats i realitats. Fem nostre avui aquest desig. És aquesta la nostra notícia de portada, però abans el sumari amb altres temes d'aquest divendres de la quarta setmana de Quaresma, 15 de març, memòria de Santa Madrona i Santa Lluïsa de Marillac. Donem un petit cop d'ull a l'actualitat general amb el Pau Massí. Pau, bona tarda.
Bona tarda, doncs comencem amb una notícia d'última hora, i és que la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, descarta dimitir, que és el que li reclamen els sindicats de funcionaris de presons. És la condició que posen els treballadors per aixecar les protestes que bloquegen els accessos dels centres penitenciaris des d'aquest matí. També és la petició que fan per poder-se reunir amb algú del govern i poder parlar, com hem avançat aquest migdia a l'Estel Migdia. Ubasart també ha descartat destituir el secretari de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a les Víctimes, Amant Calderó, l'altre càrrec que els representants dels treballadors reclamen que plegui per acabar amb aquestes protestes. La consellera ha dit que dimitir seria una decisió fàcil, però també desencertada. En una roda de premsa des del Departament de Justícia ha assegurat que la seva obligació i la seva responsabilitat és gestionar la crisi que ha desencadenat la mort d'una cuinera el dimecres passat a la presó de Mas d'Enric a mans d'un reclús que després es va suïcidar. Els responsables de justícia també reclamen que s'acabin aquestes protestes perquè avui hi ha presos en diverses presons del país que no han sortit de la cel·la en tot el dia, i a més avui comença el cap de setmana i per tant comencen les sortides i les visites dels familiars, i això pot provocar molta atenció en aquests centres penitenciaris. Pel que fa en política, la Comissió de Venècia avala l'amnistia. Els experts europeus diuen que és legítim l'objectiu de voler normalitzar la situació institucional, política i social a Catalunya, però demana que hi hagi una majoria qualificada més gran per aprovar-la. Per això els experts vinculats al Consell d'Europa demanen a totes les autoritats espanyoles que es prenguin tot el temps que necessitin per mantenir un diàleg profund per debatre aquesta llei d'amnistia. I acabem amb un apunt de successos, i és que els Mossos investiguen dos crims que s'han comès avui i ahir a Barcelona. Per una banda, aquest matí un fill hauria matat els seus pares i després s'hauria suïcidat, uns fets que han passat al barri de Sant Martí i a Molins de Rei. I per altra banda, també ahir va aparèixer el cos d'un home cobert amb bosses de plàstic al barri de Gràcia de Barcelona. Segons avança el diari Ara, la policia catalana ho està investigant com un homicidi.
Gràcies, Pau. També us explicarem que el Papa ha expressat aquest divendres el seu desig que el jubileu 2025 ajudi tothom a viure l'esperança. Ha estat durant una reunió amb els participants en la sessió plenària del Dicasteri per a l'Evangelització, secció per a les qüestions fonamentals al món. Ali Herrera, secretari general de la Conferència Episcopal de Colòmbia, i Teresa Morris Kettelkamp, responsable d'una de les oficines de tutela més grans de l'Església nord-americana, han estat nomenats aquest divendres pel Papa secretari i vicesecretària, respectivament, de la Comissió per a la Protecció del Menor. A més, destacarem que Raniero Cantalamessa ha destacat aquest divendres que l'esperança fa miracles dia rere dia. El predicador de la Casa Pontifícia ho ha dit en la quarta predicació de Quaresma en presència del Papa i de membres de la Cúria Romana. Després del bloc informatiu entrevistarem Pasquale Bavaro, director del muntatge d'aquest any del retaule de Sant Josep Oriol, que es posarà en escena aquest dissabte. I compartirem la secció Temps de Diàleg, en què avui coneixerem el grup interreligiós del Raval, el GIR, una gran eina de cohesió social en el barri més multireligiós i multicultural de Catalunya. Ens acompanyarà per fer-ho Alicia Guidonet, membre de Migra Studium. I l'altra secció dels divendres en sortida servirà per iniciar avui un cicle de converses titulat A prop dels exclosos, amb la col·laboració del Secretariat de Pastoral amb els Marginats de l'Arxidiòcesi de Barcelona. Intervindran el diaca Josep Vidal, director de l'OVA, organisme benèfic i assistencial, Teresa Trias Jové, directora de la Fundació Fàtima, i Maria del Carmen Olaya, directora de la Fundació Gavina. Tot això i més fins a 6:45. Salutacions al David Morral a les vies de so, del David García a la producció, del Pau Massip avui a la redacció i la veu informativa, i la Vanessa Carrasquilla al capdavant de les xarxes socials. Us parla l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa.
Sense distància. 45 minuts diaris en contacte amb la vida i la realitat del món.
Com us dèiem, l'Església celebra aquest diumenge, el més proper a la solemnitat de Sant Josep, el dia del seminari. La jornada es viu aquest any amb el lema Pare, envieu-nos pastors, per donar contingut a una jornada de sensibilització i crida a la pregària i la col·laboració amb els centres de formació per a futurs preveres. La Subcomissió Episcopal per als Seminaris ha elaborat els materials per donar suport a la celebració d'aquesta jornada, que es presenta cada any com una ocasió per donar gràcies, mostrar suport als seminaristes, formadors i les seves famílies i demanar per les vocacions sacerdotals a Déu perquè les enviï. El rector del Seminari Conciliar de Barcelona, Salvador Bacardit, ha explicat a Ràdio Estel que els centres de formació i preparació per a futurs preveres han de ser patrimoni de totes les comunitats cristianes.
Aquest lema d'aquest any de Pare, envieu-nos pastors està consensuat sempre en unes reunions que fem dels rectors i formadors de tots els seminaris d'Espanya i és expressió d'una necessitat que tenim, de que Déu ens enviï pastors, però a la vegada també vol motivar la col·laboració i la pregària de les comunitats i de tothom, perquè és una tasca a tota l'Església, desvetllar les vocacions que Déu ens envia, és una responsabilitat que l'hem de compartir amb tota l'Església.
A la reflexió teològica que s'inclou entre els materials del dia del seminari d'aquest any s'explica el significat del lema de la jornada. En el missatge mateix, els bisbes espanyols expliquen que els verbs veure i compadir-se configuren Jesús com el bon pastor i que la seva compassió no és només un sentiment humà, sinó la commoció del Messies en qui es va fer carn la tendresa de Déu. Entre els testimonis vocacionals d'aquests dies, el seminarista de Barcelona, Edu Mata, de 28 anys i estudiant ja de cinquè de teologia, ha dit també a Ràdio Estel que la seva vocació es va fonamentar en un important santuari de la Mare de Déu i també en la pregària i l'adoració al Santíssim.
Arrel de peregrinar a Medjugorje, doncs aquest amor que ja experimento i també arrel de les adoracions eucarístiques a les quals començo a anar cada setmana, doncs allà veig que hi ha un punt d'inflexió en la meva vida, no? I veig que tot allò que abans tenia sentit, doncs ara deixa de tenir-lo. I veig que el Senyor potser m'està demanant algú més. I és a base de l'oració i deixar-me acompanyar per algun sacerdot d'aquí de la diòcesi i tal, que decideixo entrar al seminari.
La Subcomissió de Seminaris de l'Episcopat Espanyol destaca, en el mateix missatge, que la Sagrada Escriptura i la història de l'Església estan plenes de testimonis d'homes i dones que s'han deixat guiar pel Senyor. Entre les activitats del dia del seminari a casa nostra destaca la celebració d'una vetlla de pregària per les vocacions aquest dissabte a 8:15 del vespre a la capella del Seminari de Barcelona, al carrer Diputació 231. Serà presidida pel cardenal Joan Josep Omella, arcabisbe de Barcelona, i comptarà amb el testimoni d'Andreu Salines, diaca i seminarista, que serà ordenat sacerdot dissabte de la setmana vinent, 23 de març, a la Basílica de Sant Josep Oriol de Barcelona. Salvador Bacardit, rector del Seminari Conciliar de Barcelona, ha explicat també que la pastoral vocacional es basa aquest curs a l'arxidiòcesi en una carta que el cardenal Joan Josep Omella va enviar a tots els creients a principi de curs.
Sí, aquesta carta anava dirigida a tots els diocesans, però en concret, potser la novetat d'aquest curs és que el Secretariat de Vocacions, que el coordina el Sant Jordi Domènech, van directament vinculats a la delegació al Secretariat de Pastoral de Joves, el Sant Carles Bosch. Llavors, conjuntament, s'ha organitzat un recés per una trentena de joves que es plantegen aquesta possible crida de Déu al Ministeri Sacerdotal, després d'aquesta també vetlla de pregària que estàvem ara parlant d'aquest dissabte, i després, durant el curs, es van fer en diferents activitats, com aquest vídeo, testimonis dels mateixos seminaristes a les parròquies, i sobretot el seguiment i l'acompanyament més personal, perquè això també és molt important. Sí, jo crec que gràcies a Déu, gràcies a aquesta resposta que hi ha després d'aquesta carta del nostre cardenal, doncs hi ha un bon ambient, un ambient favorable, i és molt important això, perquè aquestes crides de Déu trobin una bona resposta.
I I encara destaquem més activitats a banda de la vivència a les parròquies i comunitats cristianes aquest diumenge. Aquest dissabte, abans, també es fa una jornada de portes obertes al Seminari Diocesà de Terrassa, situat a Valldoreix, dins el terme de Sant Cugat del Vallès. I dimarts, solemnitat de Sant Josep als seminaristes dels tres centres que hi ha a Catalunya, el Conciliar de Barcelona, el de Terrassa i l'Interdiocesà, celebraran junts el patró amb un torneig triangular de futbol amb equips dels tres seminaris i després l'Eucaristia i un sopar de germanor al Seminari Conciliar de Barcelona. En aquests moments, a Catalunya, hi ha 25 seminaristes al Conciliar de Barcelona, 15 al de Terrassa i 15 a l'Interdiocesà.
L'actualitat del dia, explicada sense distància.
Canviem de tema. Francesc ha expressat aquest divendres el seu desig que el jubileu ajudi tothom a viure l'esperança. Ha estat durant una reunió que ha tingut amb els participants en la sessió plenària del Dicasteri per a l'Evangelització, secció per a les qüestions fonamentals del món. El papa hi ha reflexionat sobre la ruptura que s'ha produït en la transmissió de la fe i ha invitat tothom a promoure l'espiritualitat de la misericòrdia, argumentant que calen respostes eficaces als joves per superar el secularisme. El pontífex ha dit que cal donar una resposta eficaç a les noves generacions perquè recuperin el sentit de la vida. En aquesta línia, ha afegit que aquest és el camí per fer front al secularisme de les últimes dècades que ha portat a la pèrdua de sentit de pertinença a la comunitat cristiana i a la indiferència cap a la fe i els seus continguts. El Sant Pare ha qualificat la situació de conjunt de problemes seriosos. El bisbe de Roma, per cert, ha demanat novament a Filippo Ciampanelli, de la Secretaria d'Estat, que llegeixi el text del discurs per evitar fatigar-se, ja que encara no s'ha recuperat del tot del llarg refredat que arrossega. El papa s'ha aturat en la condició en què es troben diverses esglésies locals en tot allò que es refereix a l'espiritualitat de la misericòrdia i la preparació del jubileu 2025. Francesc ha subratllat que la crida a l'autonomia de la persona, avançada com una de les reivindicacions del secularisme, no pot ser teoritzada com a independència en relació amb Déu, perquè és Déu qui, en canvi, garanteix la llibertat i l'elecció personal. Després ha tractat el tema de la nova cultura digital que ofereix aportacions per al progrés de la humanitat, per exemple, en el camp de la medicina i de la salvaguarda de la creació, però que inclou també una visió de l'home que sembla problemàtica pel que fa a la necessitat de veritat que habita en cada persona, unida a la necessitat de llibertat en les relacions interpersonals i socials. Sobre la qüestió prioritària de la transmissió de la fe, el pontífex ha recordat la importància de la catequesi i el paper dels qui han rebut i rebran el Ministeri de Catequistes per ser enfortits en el seu compromís al servei de l'evangelització. A continuació, ha desitjat que els bisbes alimentin i acompanyin les vocacions a aquest ministeri, especialment entre els joves, perquè hi hagi menys distància entre generacions i la transmissió de la fe no sembli una tasca confiada només als ancians. Alhora, els va animar a buscar fórmules perquè el catecisme de l'Església segueixi sent conegut, estudiat i valorat per extreure'n respostes a noves necessitats. D'altra banda, coincidint amb aquesta audiència, acabem de saber que el papa està enllestint ja una carta apostòlica sobre l'esperança de cara al jubileu del 2025. Ali Herrera, secretari general de la Conferència Episcopal de Colòmbia, ha estat nomenat pel papa secretari de la Comissió per a la Protecció del Menor, i Teresa Morris Kettelkamp, responsable d'una de les oficines de tutela més grans de l'Església nord-americana, vicesecretària del mateix organisme. Són un bisbe psicòleg que treballa des de fa anys en l'elaboració de directrius contra els abusos a l'Amèrica Llatina i un excoronel de la Policia Estatal Nord-americana que va dirigir una de les oficines nacionals més grans de tutela de l'Església als Estats Units. Formen part d'un equip internacional dirigit pel cardenal Son O'Malley, arcabisbe de Boston, i format per membres de laics, membres laics i consagrats, entre els quals hi ha víctimes d'abusos en el passat, tot plegat, forma un grup que està ampliant el seu compromís i la seva acció als 5 continents, també i sobretot al sud del món, a diòcesis on fins ara faltaven formació i recursos.
Sense distància, un recull d'històries que ens connecten amb l'amor i els principis compartits.
Raniero Cantalamessa ha destacat aquest divendres que l'esperança fa miracles dia rere dia. El predicador de la Casa Pontifícia ho ha dit en la quarta predicació de Quaresma en presència del papa i de membres de la Cúria Romana. El cardenal Capuzzi ha comentat que tenir esperança és com tenir una àncora i una espelma en la navegació de la vida, perquè l'àncora dona seguretat a la barca i la manté ferma a les ones del mar, mentre que l'espelma és la que fa moure's i avançar. Els miracles quotidians de l'esperança ha estat el títol de la quarta predicació quaresmal que s'ha fet a l'Aula Pau VI en presència, com dèiem, del Sant Pare. Seguint amb el cicle de reflexions sobre el solemne Jo Soc de Crist a l'Evangeli de Joan, el predicador de la Casa Pontifícia s'ha aturat en el capítol 11, ocupat per l'episodi de la resurrecció de Llàtzer. El projecte de llei trans del Parlament de Catalunya és el tema de la carta dominical de l'arcabisbe de Tarragona, Joan Planelles. En l'escrit d'aquest diumenge, l'arcabisbe critica durament que a partir dels 12 anys els infants esdevinguin superadults perquè la proposta de llei exigeix que prevalgui la voluntat d'aquests infants quan decideixin què volen, que volen transformar els seus cossos i les seves identitats administratives. Si la família no hi està d'acord, segons exposa Joan Planelles, aleshores la Generalitat proposarà un mediador. Però no pas per mediar, segons recorda Planelles, sinó simplement per assegurar que la decisió final respecti l'opinió de la persona menor. I aquest dissabte a les 7 de la tarda tindrà lloc a la Catedral de Lleida un concert extraordinari de Setmana Santa de la Banda Municipal de Lleida. En aquest concert es decidirà a partir de dues composicions la marxa de processó que acompanyarà per sempre la Mare de Déu de la Soledat de la Puríssima Sang a la processó del Sant Enterrament Divendres Sant. Fins ara es tocaven altres marxes de Setmana Santa. El concert ha estat organitzat conjuntament per la Congregació de la Puríssima Sang de Lleida en el marc de la celebració de l'Any de la Soledat i l'Acadèmia Mariana de Lleida com a cluenda del certamen marià dedicat a la Mare de Déu de la Soledat, titular d'aquesta congregació.
Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Sense distància. Un panorama presentat a prop de tu.
El retaule de Sant Josep Oriol viu la seva 26a edició aquest dissabte en el marc d'una jornada festiva que comença a les 11 del matí a la Basílica de Santa Maria del Pi de Barcelona. Per segon any consecutiu, compta amb la direcció de Pasquale Bàvaro, que vol enfatitzar l'espai de la nau d'aquesta església perquè hi destaquin el text dramàtic i la música. El retaule és una representació de teatre religiós popular que explica la vida de Sant Josep Oriol, prevere de Barcelona, nascut el 1650 i mort el 1702. Tot al mateix lloc on va viure, va pregar i va treballar. Un centenar llarg de persones, totes voluntàries, el lloc, la llum de les espelmes, la música i els ornaments de l'època ens fan retornar als segles XVII i XVIII. La música és interpretada per la Capella de Música de Santa Maria del Pi. A les 7 de la tarda, pels carrers del voltant de la plaça del Pi, es produeix l'arribada del llegat de Roma. I així comença tot. A les 8 del vespre, dintre de la basílica, representa pròpiament aquesta obra, titulada El doctor Pa i Aigua, retaule de Sant Josep Oriol, i després el retaule que ha estat reconegut com a festa en període de primavera, donarà pas a les festes populars. Tenim amb nosaltres Pasquale Bàvaro, director d'aquest muntatge del retaule de Sant Josep Oriol. Bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
I moltes gràcies. Com definiria vostè aquesta representació, el retaule de Sant Josep Oriol? Quina és la seva peculiaritat, breument?
Jo crec que la seva peculiaritat és que és una obra de geografia, està dins del calendari litúrgic, només es pot fer demà, i són tots una sèrie de característiques que la fan una peça molt, molt estranya i molt única, realment.
Sí, aquest dissabte, per cert, és una setmana abans, no?, de la festa de Sant Josep Oriol, que és el 23 de març.
Sí. Mm-hmm.
Molt bé.
Exactament.
Sí. Què ens ensenya avui el testimoni de vida de Sant Josep Oriol, d'aquest prevere barceloní que va tenir una gran espiritualitat fins al punt que se li atribueixen dons profètics i prodigiosos?
Sí. Aquí a Santa Maria del Pi, per exemple, hi ha tota la documentació de tot allò que va fer Sant Josep Oriol. Però a mi m'agrada destacar que va ser també una persona extremadament irònica, a part evidentment d'una persona austera, per això se li deia al doctor Pa i Aigua.
Sí.
I aquesta comunió entre dues coses que semblen, no?, semblen tan rara, la ironia, la simpatia, l'afecte que demostrava, la capacitat humana que tenia, i a la vegada, en canvi, una regla molt estricta cap a si mateix, o una intuïció molt estricta cap a si mateix, probablement.
Sí, molt bé. Avui parlem amb el director del muntatge d'aquest any del Retaule de Sant Josep Oriol, Pasquale Bàvaro, a partir del que és l'escenificació, i digui'ns el que es pugui dir, no?, el que no ho deixem pels qui vagin, no?
Sí.
Però quin és el gran missatge? Com s'expressa narrativament aquesta vida de Sant Josep Oriol?
Jo crec que el gran missatge que té per nosaltres és que encara som vigents unes paraules que tenen a veure amb la caritat, amb la unió, amb el sentiment. També hi ha un determinat sentiment de Catalunya, de Barcelona. Primerament comencem pels que estan més a prop de nosaltres i després anirem a veure si podem resoldre més coses a nivell més ample, no?, evidentment. Però aquesta senzillesa de començar amb els qui estan en el nostre entorn, això crec que és un missatge molt senzill que tothom pot entendre, encara que potser que no siguin tan comuns, no?, el dia d'avui, parlar de caritat, d'amor cap al pròxim. Bé, jo crec que, en canvi, és perfectament actual i tothom ho pot entendre d'una manera molt existencial. Encara que pertanyi a altres religions, efectivament ho pot arribar a entendre i empatitzar amb aquest missatge, que és universal.
I tant. Doncs invitem els qui ens escolten a gaudir d'aquest Retaule de Sant Josep Oriol. No sé de quina manera cal reservar alguna entrada o si pot anar lliurement.
Totes les activitats que es fan al carrer, per exemple, es pot anar lliurement, i també si la gent ve abans, crec que sempre hi ha l'oportunitat per entrar. Uh-huh. M'imagino que sí. Generalment hi ha moltíssima gent, però si es truca a Santa Maria del Pi segurament es podrà reservar.
Molt bé, perfecte. Doncs aquesta és la nostra invitació avui. Pasquale Bàvaro, director del muntatge d'aquest any del Retaule de Sant Josep Oriol. Una abraçada i enhorabona per aquesta mostra de teatre popular al servei també de la fe i de les arrels cristianes.
Clarament.
Adéu-siau.
Adéu.
Que vagi bé.
Que vagi bé, adéu.
De seguida, les dues seccions del divendres.
Ràdio Estel. Ràdio Estel arrenca el matí amb la caravana. El programa despertador a tot risc, amb les màximes garanties d'actualitat informativa, societat, cultura, humor i opinió. De dilluns a divendres de 8 del matí a les 2 del migdia, desperta't amb la caravana, amb Joan Trias, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Sense distància. L'actualitat social i religiosa amb Ignasi Miranda.
Temps de diàleg.
El nostre temps de diàleg interreligiós i ecumenisme té avui un nom propi, el grup interreligiós del Raval, el GIR, una gran eina de cohesió social situada al barri més multireligiós i multicultural de Catalunya, fins i tot un dels més diversos d'Europa. Format per 12 entitats religioses i laiques, el GIR treballa per contrarrestar els prejudicis i estereotips que existeixen sobre les diferents comunitats existents al barri, a través de l'organització de celebracions comunitàries i itineraris pels centres de culte del Raval i l'edició del calendari de celebracions de les diverses creences i cultures. El seu objectiu és promoure el coneixement intercultural i interreligiós per fomentar la cohesió social i la convivència al barri. Són moltes les entitats que formen part del grup interreligiós del Raval. Una d'elles és Migra Studium, i avui tenim una representant, Alícia Guidonet, amb nosaltres per parlar-nos precisament d'aquest grup interreligiós del Raval. Alícia Guidonet, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I moltes gràcies. Bé, molt breument, com funciona el grup interreligiós del Raval i com va néixer?
Doncs va néixer ja fa 20 anys, fa 20 anys que va néixer el grup, i va néixer doncs amb aquests objectius, l'objectiu de crear, com tu molt bé deies, en un barri on hi ha molta diversitat cultural i religiosa, doncs crear aquestes relacions cordials entre les persones que convivim al barri. I així va néixer amb aquest objectiu.
Uh-huh. I a partir d'aquí es fan reunions periòdiques, hi ha una coordinació entre les entitats. No hem dit tots els noms, però n'hi ha moltíssims.
Sí, hi ha una persona que és la Carolina Rodríguez, que és la persona que és tècnica del projecte i que coordina totes les activitats i les reunions. I llavors nosaltres el que fem és reunir-nos periòdicament i organitzem, a banda de també entre nosaltres, crear aquesta convivència, aquest aire de convivència i d'amistat entre nosaltres, persones ben diverses també, doncs a banda d'això també tenim una agenda d'activitats que són les que anem organitzant al llarg del curs. Ara, per exemple, la setmana que ve, doncs tenim programada una celebració que és l'Iftar, el trencament del dejuni de la comunitat musulmana, que aquest dilluns va començar a celebrar el seu mes del Ramadà.
Sí, certament.
Sí.
I altres, suposo, no? Moltes...
I altres, sí. També celebrem anualment, al llarg del curs, doncs, celebrem un Nadal interreligiós. Sempre triem doncs algun espai, alguna església del barri o d'alguna de les entitats que formem part del grup, i llavors doncs celebrem el Nadal interreligiós, procurem doncs organitzar alguna activitat que pugui ser transversal al voltant, per exemple, de la imatge de la llum o de l'aigua, i a partir d'aquesta imatge doncs busquem textos de les diferents tradicions religioses i intentem enviar un missatge de pau. Aquesta és una de les activitats que fem. Després, habitualment, celebrem també l'Iftar, el trencament del dejuni, i també la Pasqua cristiana i jueva. Alguns anys, aquests darrers anys, aquest any no passarà, però els darrers anys, tant l'Iftar com el Ramadan i la Pasqua han coincidit en el temps. Vosaltres sabeu que el calendari pel qual es guia tant la Pasqua cristiana, sí, i jueva com el Ramadà, doncs són calendaris lunars, i llavors doncs no sempre coincideixen en el temps, no? Però durant uns anys sí que han coincidit en el temps. Uh-huh. I llavors hem celebrat conjuntament fins i tot Pasqua i Iftar. I bueno, doncs ha estat també un motiu d'incloure dues celebracions de dues comunitats diferents i fer-les en el mateix dia.
Molt bé. Doncs ens quedem amb el bon regust d'aquesta diversitat. Suposo que Migra Studium i altres col·lectius i entitats que treballen amb migrants tenen també un paper molt important, tenint en compte l'alta migració, no?, del barri del Raval de Barcelona.
Sí, al barri hi ha una altíssima migració, però també el que tenim avui en dia és una gran pluralitat religiosa que no necessàriament prové de la migració, del fet migratori. Uh-huh. Hi ha moltíssimes persones,
sí,
que han nascut al barri, que són filles, no?, de persones que fa 20-30 anys van fer un procés migratori, no?, amb
sí,
la qual cosa dona encara més diversitat.
I tant.
A la realitat que tenim al barri. Sí,
sí. Ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies, Alícia Guidonet, membre de Migra Studio. Hem parlat del grup interreligiós del Raval al Gir. Una abraçada i enhorabona per la feina que feu.
Moltes gràcies a vosaltres en nom de tot el grup.
Adéu-siau.
Bona tarda. Adéu.
I de seguida estrenem, dintre de la secció En sortida, un col·loqui especial amb la col·laboració del Secretariat de Pastoral amb els marginats a prop dels exclosos.
Sense distància, un contacte diari amb l'interior de la persona. En sortida, uns minuts per la família, els joves i la pastoral de l'Església.
En d'aquesta sortida setmanal, comencem avui un nou cicle que titulem A prop dels exclosos. És una iniciativa del Secretariat Diocesà de Pastoral pels Marginats de l'Arcabisbat de Barcelona amb l'objectiu de conversar sobre l'acció social de l'Església a la mateixa arxidiòcesi. Per fer els espais d'aquest cicle dins de la secció En sortida, comptem amb la presència de la periodista Glòria Carrizosa, voluntària del Secretariat Diocesà de Pastoral pels Marginats. Glòria, bona tarda.
Bona tarda.
I, com sempre, la Glòria ens presentarà uns testimonis de diferents entitats.
Doncs sí, en aquesta ocasió ens acompanyen els representants de tres entitats que treballen amb infants i joves. Mossèn Josep Vidal, director de l'Organisme Benèfic i Assistencial, OBA, la senyora Teresa Trias-Jové, directora de la Fundació Fàtima, i la senyora Mari Carmen Olaya, directora de la Fundació Gavina. Benvinguts a tots tres.
Hola.
Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Quins són els trets distintius de les seves entitats pel que fa a l'atenció dels infants i joves?
Bé, nosaltres, diguéssim, la Fundació OBA, diguéssim que tenim una trajectòria des de l'any 1946, en què ens va fundar el doctor Tarrés, Pere Tarrés, el beat Pere Tarrés, uh-huh. És l'única fundació que va crear ell, diguéssim, des dels seus principis, quan ell era el secretariat de Beneficència del Bisbat de Barcelona. Però la nostra missió, tenim la visió nostra és atendre màxima qualitat les situacions de vulnerabilitat que afecten a infants, adolescents i a joves. I actualment també ho fem a la gent gran, sempre a la llum de l'Evangeli. Implementar un acompanyament digne i de qualitat en aquelles persones en situació de fragilitat o d'un risc social i potenciar la seva autonomia amb un compromís, amb una responsabilitat, amb una confiança i amb una autonomia personal.
Mm-hmm. Si vol continuar, Mari Carmen Olaya, sí. Per exemple.
Sí, des de la Fundació Gavina tenim un recorregut també amb una mica d'història, no tant com l'OBA. Des de l'any 1979, la nostra fundadora va ser la Conxita Mata, sí. Mm-hmm. I des de l'inici, la inquietud de la Fundació ha estat treballar per atendre els infants, els adolescents i els joves més desfavorits i en situacions de pobresa del barri del Raval. I aquesta atenció la fem sempre comptant que són nens i nenes que viuen amb les seves famílies i per tant, l'acompanyament amb els adults, no? amb els pares, les mares, els tutors d'aquests infants també és molt important i complementa l'acció que fem amb els infants i joves. Per nosaltres també la qualitat és una màxima, no? Poder fer un acompanyament integral d'aquestes persones, fer un acompanyament amb valors i també amb una acció compensadora que ajudi a sortir-se'n d'aquestes situacions de pobresa, no? Llavors, tot l'acompanyament socioeducatiu i d'orientació el complementem pues, amb ajuts i suports d'atenció a les necessitats bàsiques d'aquestes famílies.
Uh-huh. I Teresa Trias, de la Fundació Fàtima.
Sí. Nosaltres, la Fundació Fàtima, aquest any ja hem complert els 80 anys.
Molt bé.
Tenim un centre d'acollida de nens aquí dalt al Carmel, i tenim una residència per persones grans a Calella de la Maresma.
A Calella de la Costa, sí.
Exacte. Aquí, en el CRAE, nosaltres, el centre de nens, és un CRAE, perquè nosaltres tenim 32 nens, però tenim la tutela d'aquests nens. Els nens són de lo que és la DGAIA. La DGAIA ens els passa i nosaltres els tutelem. En realitat tenim un contracte de 0 a 12 anys, però quan un nano fa 12 anys, si té un germà, per suposat, o ja porta molts anys amb nosaltres, la veritat, demanem a la DGAIA que ens el deixin continuar amb nosaltres. I això ens ha donat pues, bueno, que els nanos estan contents. Nosaltres procurem carregar-los molt la motxilla amb molts valors, sobretot, els cuidem com si estiguessin a casa seva, que no els hi falti res, menys el que és la família. La família nosaltres no els hi podem donar. Però el carinyo, l'atenció i l'estimació, que això és molt important, procurem que se'ls hi doni.
Molt bé. Doncs també en els últims anys la immigració ha augmentat de forma notable. Vostès atenen persones moltes vegades d'orígens diversos. Com és aquesta acollida i integració?
Des de la Fundació Gavina i el Raval, des de l'inici fins ara, diríem que hi ha hagut com un canvi, no?, en el perfil de les persones que acompanyem, que en els inicis eren de població migrada, però del propi territori espanyol, i ara la població migrada pues, és de més de 16 nacionalitats diferents. I prop del 60% són persones que venen de... pues això, de fora de l'estat espanyol i de Catalunya. I, bueno, l'acollida, o com es modifica la nostra feina, bueno, jo crec que sobretot és que el fet cultural, no?, de respecte, d'integrar aquesta diversitat, és una feina, és diversitat cultural, és diversitat confessional, no?, de persones que venen, pues això, amb els seus valors, no?, que intentem integrar-los en els valors nostres, no?, en els valors evangèlics, però sí que és veritat que al final ens mou el respecte a totes aquestes persones.
Mm-hmm. I tant.
Molt bé, senyor...
Josep Vidal.
Per nosaltres, diguéssim, la població amb els infants, jo diria tant amb els infants com amb els ancians, perquè tenim una residència de 110 avis, diguéssim, no... aquesta proliferació, diguéssim, d'immigració, no el notem tant, perquè nosaltres estem atenent en aquelles criatures del país. Diguéssim, a vegades et toca d'urgència, com fa pocs dies, amb uns que van agafar a l'aeroport, agafar a tres nens albanesos, no? Però això és de 24 hores, 48 hores màxim, no? La situació és en aquesta situació de gent del país en el qual tenim catalans, tenim castellans, tenim musulmans, diguéssim, tenim aquesta barreja, no? I també tenim aquesta barreja, podríem dir-ne, de religions, en el qual hem de ser molt respectuosos i hem de donar el servei com a església a tots, perquè cadascú tingui el seu espai. No, tots els hem de diguéssim, convertir, no, en aquell que és musulmà, l'hem d'ajudar que participi de la seva religió.
Mm-hmm. I en el seu cas, senyora Trias?
Sí, jo estic totalment d'acord amb el que han dit els dos, eh? I, efectivament, nosaltres tampoc no tenim nanos d'aquells. Tenim nens que estan ja, que els han tingut que separar de la família. No són poder d'aquí, poder són estrangers, però les famílies estan arraigades aquí. O sigui que, esclar, això canvia molt. I això que tu deies, Josep, de que tens moltes religions, això, efectivament, ens hi trobem, no? Parlaria hasta de menjars, que a vegades, sí, no? Hem de posar unes normes i que no es poden, perquè si no haurien de fer menjars, imagina't, eh?
No, nosaltres els hi fem a la seva religió, diguéssim, a lo que ells poden menjar, diguéssim, els hi fem la diferència, perquè això és important, perquè és dintre de la seva religió.
Totalment.
I això se'ls ha de continuar, perquè no els hi podem usurpar.
Signes d'acollida, sí, d'acollida integral, no? Molt bé.
Doncs... sí, nosaltres, i ara nosaltres, perquè a part d'això, diguéssim, anem ara que l'Ignasi ja en un moment donat va fer-ho, diguéssim, en aquesta nova residència cobrint de joves a Barcelona, perquè hi ha un lapsus, diguéssim, de que els tenim fins als 16 anys, i dels 16 als 21, què passa? Hi ha gent que els que tenim des dels 4 anys s'han passat tota la seva vida quan arriben els 16 al carrer. És una resposta que com a església hem de donar, i el Bisbat de Barcelona l'hem donat a la Fundació en aquesta realitat, i estem a punt de que ens donguin tots els permisos per poder començar aquesta realitat.
La residència de joves, eh?
De joves. Sí.
No, anem a la següent qüestió, Glòria.
Doncs sí, realment aquest és un gran repte. També cada vegada hi ha més professionals treballant a les entitats, que crec que és una cosa bona, però pensen que aquesta professionalització pot influir en la transmissió dels valors evangèlics?
Mm-hmm. Totalment, perquè jo crec que ens hem de professionalitzar. El que no podem és estar com els anys 60 amb persones de beneficència, no? Si han de ser professionals. Perquè si no són professionals, no estem donant resposta com a església a la societat.
Mm-hmm. Sí, Mari Carmen, per exemple.
Sí, no, totalment d'acord. O sigui, la professionalització és imprescindible, no? Atendre tota la diversitat de casuístiques que ens trobem les entitats, pues, la requereix, no? I sí que és veritat que al final també les entitats, no, tenim la responsabilitat de que quan fem processos de selecció integrem professionals en els nostres equips, d'alguna manera assegurar-nos, treballar perquè hi hagi un mínim de valors compartits, no? Perquè la persona treballadora que s'integra no li xirrien coses, ni a nosaltres ens xirrien coses de les persones que s'integren, no? Llavors, bueno, també comptem, no, amb els plans de formació que ajuden a mantenir aquests tres identitaris.
Uh-huh. Teresa?
Sí, és que repetiria el mateix,
doncs ja
no?
Està.
Que avui dia és imprescindible la professionalitat, eh?
Passa que jo diria que cada dia ens és més difícil trobar joves que visquin l'Evangeli, professionals. I aquesta crec que és una tasca que en aquests moments ens ha tocat a les entitats. Com formem en els nostres professionals a ser creients i a respectar. I això és un repte en aquest actual.
Mm-hmm. Molt bé. Últim punt que tractem avui, Glòria.
Doncs sí, m'imagino que quan aquests infants i joves doncs, estudien, estan ben preparats per incorporar-se al món laboral, doncs és una gran satisfacció. Poden explicar breument doncs, algun testimoni d'esperança d'aquests joves que han passat per les seves entitats?
Jo molt, perquè tenim a joves que els acompanyem totalment. I a vegades hem recuperat a joves que han passat, en el qual després venen, piquen a la porta perquè tornen a casa seva. Que l'important és que molts tornen a casa seva. Llavors, com els ajudem, no?, en aquest acompanyament com a jove a descobrir totes les etapes noves que ells viuen a nivell d'estudis, eh? Bueno, ajudar-los a estudiar, que estudien una carrera, que molts, actualment, amb un en concret, cada d'allò està participant amb entitats d'església, diguéssim, com a voluntària. No? I se forma per aquesta realitat. I això costa, perquè, clar, no solament són pagats els estudis, també. Uh-huh. Perquè molts estan a dues llums, eh? Vull dir, també, dintre l'Església hi ha entitats que ajuden a fer això, també. Diguéssim, a presentar que puguin acompanyar-los. Eh? I així van superant. Nosaltres tenim advocats, tenim preveres que han estat en centres. Si tenim gent que... Altres, també tenim dades que estan a la presó. Cuidado. Però vull dir, hi ha tota una realitat, però hi ha un ventall que aquell jove, aquella noia, aquell noi que vol aprofitar, nosaltres li donem la mà. Li donem la mà per què? Perquè es formi com a persona. Com a persona i pugui formar una família que potser moltes vegades no ha tingut.
Sí, Mari Carmen.
Sí, bueno, jo volia... A Gavina tenim doncs, molts casos, no?, bonics. Ara ens estem trobant a molts joves que estan fins i tot tenint la seva primera oportunitat laboral amb nosaltres, no? Els incorporem a l'equip, fent substitucions, fent suplències, i això dona moltíssima alegria. I també incidir en el que deia el mossèn, no?, de que necessitem donar aquest suport econòmic perquè puguin sostenir estudis. I això també ho intentem des de la Fundació.
Molt bé. I finalment, Teresa.
Nosaltres també, i el que sí que fem molt nosaltres és des de molt petits, com que ja ens venen des de zero, però sempre, sempre a les escoles, que es vagin formant. Quan van a escoles, que la veritat, molt bé, molt bé, perquè així la directora diu que té molt més control, que té molta més d'això. Ara, actualment, hem tingut un nano que nosaltres, en teoria, no el tindríem que tenir, amb 18 anys, acabat el batxillerat, la selectivitat, i ell sempre em deia, Tere, jo, quan acabi, què? Digo, bueno, pues tu di. Dice, jo, ingeniero. Pues seràs ingeniero. Però ara resulta que no. Que a mi el que me gusta és esta carrera d'audiovisual, bueno, aquestes coses modernes d'avui dia que només es fan a universitats privades, I està a l'ENTI, i molt bé, molt bé. O sigui que això és un repte també per tot l'equip educador,
Molt bé.
Doncs moltes gràcies a tots tres per compartir doncs, amb els oients de Ràdio Estel tota aquesta acció social que fan amb els més joves a la diòcesi de Barcelona.
Doncs gràcies, Glòria Carrizosa. Així hem començat avui aquest cicle a prop dels exclosos, iniciativa del Secretariat Diocesà de Pastoral pels Marginats de l'Arquebisbat de Barcelona, amb Josep Vidal, director de l'OBA, organisme benèfic i assistencial, Teresa Trias, directora de la Fundació Fàtima, i Maria del Carmen Olaya, directora de la Fundació Gavina. Doncs fins la propera ocasió. Fins aquí la secció En sortida. I arribem al final del Sense Distància. Gràcies per la vostra companyia. Us deixem amb les vespres de Montserrat. Si ens escolteu la repetició de les 6 del matí amb el comentari de l'Evangeli del dia. Ens podeu escoltar Sense Distància o recuperar per Ànima Estel cada dia de dilluns a divendres a 7:45 del vespre i a les 12 de la nit. També ens podeu recuperar a radioestel.cat o a l'aplicació Radio Estel Oficial. Adéu-siau!